Aquests són els nostres afers d'estat. I cada dia, els de més gent.
Va, que el següent afer és una bona notícia. Després d'uns quants dies de polèmica, l'autobús de l'Odi, conegut també com l'autobús d'Ateoir, ha quedat finalment fora de circulació.
Sí, senyor, això és el que ha ordenat un jutge de Madrid com a mesura cautelar mentre no retiri el missatge contra la transsexualitat que aquests dies ha exhibit per la capital d'Espanya. Un missatge que també pretenia escampar per diferents ciutats d'arreu de l'Estat. Recordem el missatge per si algú
sí,
se l'ha perdut,
si
no l'heu vist a xarxes, a la televisió, etc. Deia així, els nens tenen penis, pelvis en tenim tots, de moment, les nenes tenen vulva, que no t'enganyin, si neixes home ets un home i si ets dona seguiràs sent-ho.
Això seguiràs sent-ho sona una mica condemna, no?
Sí, no, del tot, del tot.
I pareres amb dolor i aguantaràs pesats pel carrer. Això vol dir que ciutats com Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Sebastià i València, que ja havien anunciat que també prohibirien la circulació d'aquest bus pels seus carrers, de moment poden estar tranquil·les. Tranquil·les elles i tranquil·la el GPS de l'autobús, si és que no ha explotat ja tant recalcular ruta, unes 800 vegades aquesta setmana.
És veritat. Avui tenim el plaer i l'honor de tenir a l'Estat de Gràcia el David Tello. Com estàs, David?
Bona tarda.
Bona tarda. El David Tello és el pare del Dani, un nen de 9 anys que va fer el trànsit fa uns 2 anys i mig i és president de Crisalis, l'associació de famílies de menors transsexuals a Catalunya. David, com heu viscut l'agressivitat d'aquesta campanya? Quina lectura en feu?
Bueno, la veritat que amb llàstima, no? Dolor, ràbia, impotència i sobretot condemnar, no? Considerem com un atemptat contra la diversitat i contra els drets de les persones trans. Per molt que vulguin negar una evidència, la diversitat és una realitat i llançar missatges equívocs no aporta res.
David, si t'haguessin preguntat fa 10 anys què volia dir per tu la paraula transsexual, que ens haguessis respost perquè la teva vida ha canviat radicalment.
Totalment. Jo, miri, fem xerrades a escoles, fem el tipus de ponència. La veritat, no vull enganyar. És un pas per avançar socialment. Jo desconeixia aquesta realitat. Sempre diem, no?, com a pares i mares, que som que formem aquesta associació, ens han donat una lliçó a la vida. No li enganyaré. La T aquesta, estic convençut que sempre ha estat relacionada, discriminada, relacionada, doncs, a, com dic, marginals, prostitució, malaltia, i això és el que hem de canviar, no? La realitat, potser hem estat els primers pares que hem donat un cop a la taula per demostrar aquesta realitat dels nostres fills i les nostres filles menors i explicar que la transsexualitat no és cap malaltia, sinó forma part de la diversitat. Agrair la lluita a les persones trans que han fet durant molts anys i per això hem de lluitar, no?, canviar aquesta realitat que sempre ha estat oculta, podríem dir, tapada i que ha existit tota la vida i despatologitzar d'una vegada la transsexualitat.
Explica'ns una mica el cas del teu fill, David. El Dani us va dir... El Dani va néixer...
Va néixer
nena, diuen, va néixer nena, però al cap d'uns anys ell us va dir que se sentia nen. Com va anar tot això?
Miri, compartim les experiències parlant com a pare, no? Ara, això és el missatge important que he de transmetre, no? Els genitals d'una persona no defineixen la identitat d'una persona. Avui en dia, quan neixes, un metge, un senyor bata blanca, et diu si tens penis ets un home, si tens vulva ets una nena. Això la majoria de casos s'encerta, i les personetes van creixent, i quan s'encerta, per exemple, com a mi, que jo quan vaig néixer tenia penis em van dir que era un nen, no he tingut problema. El que la societat creia que era un nen, doncs jo m'he sentit a gust amb la meva identitat. Què passa, per exemple, al meu fill i la resta de nens i nenes trans? Doncs els assignen un sexe al néixer únicament basant-se en els genitals i aquest no correspon amb la seva identitat, d'acord? Sobre els 2-3 anys, encara que la gent li sembli que això no pot existir, la identitat d'una persona es defineix. I és el sentiment íntim de cada persona. No ve marcada ni pels genitals, ni cromosòmicament, ni gonadalment. És així. I forma part de la diversitat i quan aquestes persones... aquestes personetes, doncs, no correspon la identitat registral, com li he dit, basant-se únicament amb els genitals, amb la seva identitat sentida, doncs és quan, com a pares, mares, i per exemple, a ensenyament, a professors, a mestres, en àmbit sanitari, la paraula desconeixement, la veritat que aborda tot l'àmbit. Hem de lluitar en molts àmbits per aquesta paraula de desconeixement.
Quan tu et trobes en aquesta realitat, també et trobes a fora amb una realitat molt diferent. És a dir, vosaltres ara tenim una associació que pot ajudar altres pares que es trobin en aquesta situació, però vosaltres us trobeu en un món que no té informació per vosaltres, per donar-vos.
I que segurament ni els mestres, als que ara feies referència, ni els metges, ni qui us va donar respostes?
Doncs, miri, jo quan el que dèiem abans, no? Nosaltres, la meva dona i a mi ens van dir que teníem una nena, vam posar un nom de Dena, vam pintar una habitació. Estem marcats per aquest binarisme home i dona, aquest model heteropatriarcal és el que s'ha de trencar. Nosaltres, al veure, no?, que el nostre fill ens llançava, i dic fill perquè el meu fill no és una nena, això ha quedat molt clar, no és una nena que vulgui ser nen, és un nen. Igual que les nenes no són nens que vulguin, són nenes, sinó que són nenes trans. I aquesta realitat s'ha d'explicar i s'ha d'explicar a les escoles, i falta moltíssima informació. Com dèiem, àmbit social és molt important, mitjans de comunicació. Vostès tenen molta força, entrevistes, demanem una terminologia correcta, per exemple, utilitzar substantius davant de l'adjectiu, són persones trans, són nens trans. No diem los transexuales, no diem que això dia a dia veiem anuncis. Hem de treballar molt a trencar aquests mites erronis. No són gent que neixen en cossos equivocats. El que està equivocat és la mirada de la societat. Els seus cossos són perfectes. I després cada persona fa amb el seu cos el que creu convenient, si ha de modificar o no, se sent a gust o no. Però la majoria de persones trans se senten a gust amb el seu cos, no tenen cap necessitat de canviar-la, i molts, si ho fan, és per la pressió d'aquest món hostil on vivim, no?
Per adaptar-se als motllos que tenim.
Correcte,
tots, no?
Correcte. I forma part la diversitat, i és el que estem lluitant en molts àmbits, tema sanitari, educatiu. S'està avançant molt. Aquí a Catalunya disposem d'una llei autonòmica, la 11-2014, contra la LGTBI-fòbia. No s'havia desenvolupat, portem ja un anyet treballant amb el departament, nosaltres i resta d'associacions, amb el Departament d'Igualtat, l'Àrea de Tracte i No Discriminació de la Generalitat, i la veritat que s'estan aconseguint cosetes. S'ha aconseguit un protocol a nivell d'ensenyament, d'educació, que ho tenen les escoles. Falta avançar moltíssim. Hem aconseguit en tema sanitari una targeta sanitària amb el nom sentit dels nostres fills. S'ha aconseguit...
Amb el
nom sentit. Abans pensi que els nostres nens i nenes, clar, sí, no volien anar al metge. Imagineu el que era... Poso un exemple al meu fill, que li diguessin amb nom registral de nena, i el meu fill té una aparença de nen, no, diguéssim, i ell no sap, i que el cridessin amb un altre nom, i la mirada de la societat mirant, clar, i burles, la majoria de nostres nens i nenes no volien anar al metge. Però això ha passat amb persones adultes, també, saben la dificultat
però,
que
perdona,
hi ha.
Això passa amb la targeta sanitària, però no amb el DNI. Amb el DNI respon al nom original primer posat, o es pot canviar també?
Això és una lluita que, si volen, li explico com està actualment el tema del DNI. Hem aconseguit això a l'àmbit de targetes sanitàries, que qualsevol menor transexual de Catalunya pot demanar la seva targeta sanitària amb el seu nom sentit. Biblioteques, documents d'abús, s'està treballant amb moltíssims documents, i la importància, com diu vostè, no?, el DNI. El DNI, hi ha una llei estatal, val?, perquè és una competència estatal, del 2009. El seu dia va ser pionera, d'acord? Fa molt temps, el seu dia va ser un gran avanç. Nosaltres considerem que aquesta llei és anticonstitucional, ha quedat obsoleta, s'ha de canviar. Exigim una nova llei estatal, i sobretot per facilitar, li dic el perquè. Aquesta llei exclou els menors d'edat, no parla dels menors d'edat, únicament parla de majors d'edat, no parla de persones migrants, els estrangers no els inclou. I a més,
però,
les persones...
Però, perdona, pels menors, l'adult responsable no pot prendre decisió per ell?
No. Ara li explico què és el que fem des de Crisalis i com ho estem mirant d'arreglar fins que això no canvi. Les persones adultes, per canviar el DNI, el nom i el gènere, els hi demanen 2 anys d'hormonació, quan no totes les persones transsexuals tenen aquesta necessitat d'hormonar-se, i a més els hi demanen un diagnòstic de disfòria de gènere. O sigui, han de demostrar que estan malalts, és que és increïble que això a ple segle XXI passa. Han de demostrar que estan malalts en un informe mèdic i que li han dit que té disfòria de gènere. Nosaltres diem que les persones trans, no?, les nostres filles, les adultes, adolescents, eufòria de gènere, quan realment fan aquest trànsit social a que els anomenin amb el nom que se senten sentit, van vestits, es demostra a la societat qui són realment, li diem eufòria de gènere, no? Per fi els nostres fills i filles són feliços. I s'ha de treballar nosaltres, el que li deia el DNI, estem exclosos aquí, què fem? Demanem un canvi de nom per ús habitual als registres civils, d'acord? Fem una instància que la prepara Crisalis, explicant al fiscal i al jutge el per què, que tenim un nen i una nena trans, això ho diem. Aportem informes mèdics, per desgràcia hem d'aportar aquests informes mèdics, hem de despatologitzar, i els nostres fills no són malalts, no necessiten anar a cap metge, formen part de la diversitat i no tenen cap malaltia. Si cas, els que necessiten som els pares, moltes vegades per entendre, no per aquest desconeixement. Però ells són les personetes i les persones adultes les més felices del món, i qui necessiti anar a un metge anirà com qualsevol persona cis, no? Cisexual, diríem aquella persona que coincideix, no?, al que li van dir registralment amb la seva identitat sentida. Com li deia, demanem un canvi de nom per ús habitual. Aquí també hem de donar les gràcies al fiscal Manel Aguilar, de l'Audiència Provincial de Barcelona. Ens ha fet contactar amb tots els fiscals de cada comarca de Catalunya i s'estan donant molts autors favorables. Hem aconseguit molts i entenguin la felicitat de tindre el DNI, no? La importància és un pilar bàsic per la vida dels nostres fills i per qualsevol persona a l'hora de viatjar, quan surtin de l'institut, perquè està molt bé ara que surtin les notes amb el nom sentit, però clar, quan surtin, el nom registral han aconseguit un títol acadèmic, per l'ambient laboral, per tot, per la seva vida, que és que és trist que un tema administratiu hagis de demostrar a algú com et dius i qui ets. És que és increïble que hagis de convèncer ningú. Però bé, ho estem aconseguint, s'està fent el canvi de nom per ús habitual, portant dos testimonis, aquesta instància que li dic, autos favorables de l'associació a nivell estatal, i repeteixo, donar les gràcies al fiscal Aguilar, que ens està ajudant moltíssim perquè els nostres nens puguin aconseguir aquest DNI.
David, com era el Dani abans de fer el trànsit i com és ara? Té una vida millor?
Doncs miri, el trànsit que li deia social va relacionat 100% amb l'autoestima dels nens. El tapar, corregir, no voler veure, voler modificar això, tot això va relacionat 100% amb l'autoestima. La majoria de nens i nenes de Crisalis, li parlo dels i Dani, són nens introvertits, són nens que no volien anar al lavabo perquè no se sentien identificats a les seves escoles, són nens que no participaven a classe, tenen por, alguns, i et van llançant aquests indicis, manera de vestir, fins i tot pronoms s'utilitzen a l'hora de parlar, i miri, que és que quan un pare se n'adona a una mare de que té un nen o una nena trans i per fi fas aquest trànsit social, li expliques al teu fill, que té una... Jo li vaig explicar al meu fill, carinyo, ets una persona meravellosa, ets una persona trans i tens una vulva de nen. I el meu fill ha acceptat el seu genital i està supercontent. Vam fer el trànsit, li van tallar el cabell i és un nen més a l'escola i és superfeliç, igual que la resta de nens i nenes quan han fet el seu trànsit.
Tu ho tens molt clar, David, i la teva dona, i la teva família, però i a l'escola, i al carrer, ho tenen clar?
A l'escola, la veritat, nosaltres hem tingut moltíssima sort i la majoria de famílies estem avançant socialment amb això. El que li deia, ja ha aprovat un protocol d'ensenyament de com han de tractar en cas que tinguin un nen o una nena trans. Abans estaven en mans d'empatitzar que el director o l'inspector volgués les nostres peticions, que teníem un protocol de crisalis, que no és més que demanar que es dirigeixin al nostre nen i nostra nena amb el seu nom sentit, les notes, documents interns sortissin amb el seu nom sentit, que poguessin vestir, en el cas d'uniforme, amb l'uniforme que se senti identificat, lavabos i vestuaris amb el seu sexe sentit, no és més que això. Abans estaven en mans de directors, però li he de dir, el 90% d'escoles i directors van acceptar, van dir que primava el benestar del menor i el que volien era ajudar.
Sí, sí, el que passa que tot això és relativament controlable, però el comportament dels seus iguals, dels seus companys, és més difícil de controlar.
No, els nens no tenen prejudicis. La majoria de nens i nenes, quan els nostres fills han fet el trànsit, a mi em venien companys de Dani i em deien, jo ja sabia que era un nen. Potser és que necessitem formació, doncs és això, mestres per detectar-ho, pares, però els nens no tenen prejudicis. Per aquí remarquem a nivell d'ensenyament la importància dels llibres, que es parli de diversitat, que es parli que no només existeix un home amb penis i una dona amb vulva, com és aquest missatge que volen llançar transfòbic, no és així. Nosaltres demostrem aquesta realitat, que tenim nens i nenes trans, que existeixen les persones trans, i això és necessari explicar-ho, de que la diversitat enriqueix la nostra societat. I miri, som unes 60 famílies a nivell de delegació aquí a Catalunya. Fa un anyet érem 8 famílies. Hem crescut d'una manera increïble i a nivell estatal som unes 500 persones i no hi ha setmana que no anem creixent. Quan més visualitzem, quan més normalitzem aquesta situació, doncs ajudem a moltíssimes famílies.
No, David, ens han trucat molta gent demanant el nom de l'associació i com poden contactar amb Crisalis. Recordem que el David és el pare del Dani i també és el president de Crisalis, l'associació de famílies de menors transsexuals a Catalunya. Alguna adreça web?
Sí, mira, l'adreça és... tenim una web estatal que és Crisalis, s'escriu Crisalis, crisalis.org.es. Sí. I també, si volen, l'adreça de la nostra delegació aquí a Catalunya és catalunya@crisalis.org.es. Allà tenen enllaços, telèfons, informació, i estem per això, per ajudar les famílies, assessorar i el que necessitin, per això estem. I lluitar i continuarem visualitzant que al cap i a la fi és que el que demanem són drets, res més.
I que no ens enganyin.
Correcte.
Ningú.
Correcte.
Contra l'autobús, la veritat. Moltes gràcies, David.
A vosaltres.
A l'Estat de Gràcia estem carregats d'afers d'estat i d'algunes punyetes també.